Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Quatre i un minut de la tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, benvinguts al Temps d'Informació Esportiva de la sintonia de Ràdio Maricel. Encetem una nova edició del Temps de Descompte en aquest plujós i típic dia de tardor, dilluns 2 de novembre de 2015. Ja ho diuen, el mal temps, bona cara, i bona cara és la que fa el Suburense a dia d'avui, a 2 de novembre d'aquest 2015. Si vostès allò miren la classificació del grup segon de la primera catalana, veuran que l'equip és segon classificat. Més d'un probablement hauria signat, com es diu també en aquests casos, un xec en blanc. Segon classificat, gràcies a la victòria d'ahir 2-0 davant un equipàs, com és la Rapitenca. Dos gols més de Didac, ja en porta 6. Un Suburense que tanca un mes d'octubre gairebé perfecte. Quatre victòries i un empat d'ençà de la ja llunyana, sembla, derrota al camp del Balaguer. En fi, una trajectòria per emmarcar, almenys en aquest inici de campionat, que analitzarem d'aquí uns moments, com també la quarta victòria consecutiva de la Unió Esportiva Sitges. Ahir es va haver de picar una mica de pedra, al camp del Sempre amb l'Anta, 2-4, es va haver de capgirar el marcador per dos cops, amb hat-trick d'Alejandro Morillas i un gol més de Víctor Olmedo. Una molt bona victòria del conjunt de Manuel Rodríguez, que, com els dèiem, poc a poc i com una formigueta va escalant posicions a la classificació, situant-se en aquests moments 7è. D'aquí uns moments repassarem doncs tot el gruix de la jornada futbolística, futbol base inclòs, amb resultats dels equips de la Blanca i també de la Unió Esportiva Sitges. Una jornada que, si parlem de bàsquet, per exemple, doncs ens deixa la derrota del bàsquet Sitges el passat dissabte a la pista del Vendrell per 73-67. Un partit que no es va decidir gairebé fins al darrer quart. El conjunt vendrellenc en ratxa, quatre victòries consecutives davant un Sitges que li està costant, almenys aquesta la sensació, en aquest inici de temporada, adaptar-se a la nova categoria, a la Copa de Catalunya. Resultats de bàsquet tenim també d'hoquei, poqueta cosa, només va jugar amb el Sènior B, que va perdre aquest passat dissabte 2-6 davant el Igualada, amb el Sènior A, que té doble reacció. Aquest proper cap de setmana jugarà divendres i també jugarà dissabte, ho farà primer amb el Monjos aquí i dissabte a la pista del Piera. Resultats de rugby també amb la derrota del Sènior A al camp del Barcelona Enginyers per 20-5. En fi, tots els resultats que en repassarem d'aquí uns moments i fins les 5, el Temps de Descompte. Gairebé 4 i 7 minuts de la tarda. Engeguem el Temps d'Informació Esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, el Temps de Descompte d'aquest dilluns 2 de novembre. Molt mal dia, molta pluja, molt de vent, però ens vindrà molt de gust explicar-los que a la primera catalana de futbol, el Suburense, doncs ja és segon. Si ens ho haguessin dit al principi de temporada, potser més d'un, més de dos, més de tres, més de quatre o més de cinc, o més d'uns quants, potser no s'haurien cregut, però aquest Suburense sembla no tenir sostre. I a dia d'avui, després de 9 jornades, l'equip d'en Josu Julián d'entrada tanca un mes d'octubre que és gairebé perfecte, els ho dèiem ara fa uns moments. Són 4 victòries, un empat d'ençà de la derrota al camp del Balaguer el passat 27 de setembre. Segons, a un punt del líder, un líder que continua sent el Balaguer, tot i que hi va encaixar un 4-0 de mans de la Sant Boià. compte amb el Sant Boià perquè a poc a poc sembla que també s'està recuperant. No va tenir un inici massa bo, però es va situant ja a la pole d'aquesta classificació del grup 2 de la primera catalana. Farem crònica, evidentment, del que va succeir ahir al municipal d'Aiguadols. Magnífica primera part del Suburense, dos gols de Didac, dos més. Ja en porta sis, màxim realitzador d'aquest Suburense, per desfer-se d'una rapitenca que ens va semblar un autèntic equipàs i que, malgrat tot, continua en aquesta part alta de la classificació. Abans de parlar de tot plegat, resultats i classificació. Resultats, com els dèiem, d'aquesta jornada número 9, que van ser aquests: Terrassa 1906 1, Vilanova 1, Redis 1, Jesús i Maria 1, Sant Boià 4, Balaguer 0, Vilaseca 2, Viladecans 2, Castelldefels 4, Vistalegre 2, Alcatllà 1, Torredembarra 1, Igualada 2, Sant Ildefons 2, Suburense 2, Rapitenca 0 i Amposta 1, Lleida B 4. Líder, com dèiem, malgrat haver encaixat el 4-0 de mans del Sant Boià, continua sent el Balaguer, 18 punts. Segon, Suburense, 17. També sumen 17, la Rapitenca, el Jesús i Maria i el Terrassa 1906. En sisè lloc trobem el Sant Boià amb 16, els mateixos punts que el Lleida B, proper rival, per cert, del Suburense. Igualada i Vilaseca en sumen 15, 13 punts per Castelldefels i Viladecans. 12è, el Vilanova amb 12 punts. 10 punts per Vistalegre i Amposta. I a la part baixa hi trobem el Sant Ildefons amb 8, el Callà amb 5, el Torredembarra amb 2 i el Redis, que ha sumat ja el seu primer puntet. Bé, doncs han transcorregut 9 jornades i tenim ja en el Suburense en el segon lloc de la classificació. S'ho esperaven? Probablement no. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
S'ho esperava vostè?
Home, tant no, que va. Jo m'esperava...
Hem de ser sincers, eh?
Sí, sí, jo no m'esperava que el Suburense estigués a la novena jornada al segon.
Ep, no ens enganyem. L'objectiu del Suburense continua sent assolir, quan més aviat millor, la puntuació dels 40 i escaig punts per dir, em mantinc a la primera catalana. De fet, aquest és l'objectiu més lògic, més coherent per un club modest, però molt gran a la vegada, com és el Suburense.
Sí, clar, aquest és el gran objectiu. Clar, quan fem comparacions i jo escolto Sant Boià, Castelldefels, Vilanova, aquests sí que tenen l'objectiu de pujar.
El rival d'ahir, en Rapitenca.
Perquè a més s'ha parlat del pressupost que té la Rapitenca, no? Aquests sí que tenen l'objectiu de pujar i per això doncs, els pressupostos són alts i es gasten molt diners. El Suburense no. L'objectiu del Suburense és fer un bon campionat, mantenir la categoria i doncs, fer el que ha fet fins ara el Suburense. De fet, cada any el seu objectiu no era pujar i en tres temporades hem aconseguit tres categories però el que passa que aquest any ja, clar, el llistó és molt alt.
No, el llistó és tan alt i tan bèstia i el guió és tan exigent que evidentment no se li pot demanar a un club com el Suburense que lluiti amb aquests autèntics gegants.
I jo m'alegro, Pitu, saps per què m'alegro?
Tot perquè... i que si està allà, evidentment, escolta'm.
M'alegro molt perquè quan hi ha comentaris i quan escoltes, per exemple, narracions en mitjans de televisió, com el dissabte, i parlen de tothom, de Rapitenques, parlen de Castelldefels, parlen de Sant Boià, i s'obliden del Suburense, per una part, m'agrada moltíssim que el Suburense estigui aquí perquè, doncs, tot i que més d'un no se'n recorda,
potser l'obvien perquè evidentment no compten amb un equip
doncs que comenci,
recent ascendit com el Suburense,
que comencin a comptar, Pitu, que comencin a comptar, Pitu, perquè si compten del Vilanova, que està per sota del Suburense, que comptin també amb el Suburense, no perquè tingui l'objectiu de pujar, sinó perquè segur que farà un campionat o lo digne possible, amb el pressupost del Sobrense.
Sens dubte. Ahir el rival era ni més ni menys que la Rapitenca. Venia com a segon classificat, però tal i com havien anat els resultats d'aquesta novena jornada, un triomf del Sobrense el col·locaria segon. I dit i fet, 2-0. No direm 2-0 i cap a casa perquè es va haver de patir molt, sobretot a la segona part. Però, Toni, l'equip ens va regalar una primera part fantàstica. Sí, de les millors que hem vist últimament aquí a Aiguadols.
Sensacional. És que la primera part va semblar que els pressupost estiguessin invertits. Que el que estava defendent i el que posava dos línies de quatre era la Rapitenca. Uh-huh. I que el Sobrense doncs, era fidel al seu lloc. I de fet estava jugant amb dos bandes, Didi i Jerry, i un eix delanter, un delanter a l'eix de l'atac, com és el cas de l'Edu, i amb això li va fer molt de mal el Sobrense la primera part. El Sobrense va realitzar una primera part sensacional en el que faltava potser la guindeta, que era el gol de Didac.
Didac que ho va intentar per banda dreta en alguna ocasió, no hi va haver sort, però fins que arriba l'1-0 també per banda dreta, el Didac, que està en estat de gràcia com l'equip, doncs va fer l'1-0 de xut creuat. El Sobrense havia fet doncs, el que costa molt fer, i és gol. I havia fet, doncs, o havia possibilitat que la Rapitenca hagués d'espavilar.
Sí,
i així
sí.
Ho va fer.
Sí.
Tot i que si tu comptes les ocasions que et fa la Rapitenca, no en són moltes.
Va tenir dos.
El penal
i la que treu Nito.
Nito, sí. Mm. Són dues ocasions clares. Sí que t'agobia molt l'equip.
Sí, perquè...
Molta possessió, molta control, molta conducció de pilota... A mi m'agrada molt la Rapitenca, tot s'ha de dir. Un equip que tot i les reduïdes dimensions del camp d'Aiguadols, doncs sempre va intentar donar-li sentit al seu joc, a la circulació de la pilota, i no és fàcil, has de tenir jugadors doncs molt bons per aconseguir-ho, sobretot el número 10, Peque, que era l'autèntic motor del conjunt de Sant Carles de la Ràpita. Minut 50, penal, que assenyala l'auxiliar. Minga, doncs, allò, en una topada amb un jugador de la Rapitenca, el fa caure i el qui xiula veritablement el penal és l'auxiliar, no pas l'àrbitre. Però Sant Nito. Sant Nito estava allà per fer la seva feina i per aturar el penal i per evitar que la Rapitenca aconseguís l'empat a un.
Cal que recordar que Nito és un especialista en parapenals, que no és el primer ni l'últim, ni serà.
No, evidentment no serà l'últim, esperem que no.
Perquè és un jugador que estuveix molt bé, doncs, per on té que anar la pilota i doncs, atura bastant penal. Ja va aturar un penal al Vilaseca que li va donar la final...
La classificació per disputar la final de Copa Catalunya,
exacte,
cert?
Exacte, al Sobrense. I doncs ahir va aturar un penal, per a mi molt important, perquè si arriba a empatar la Rapitenca, potser ara estaríem parlant d'una altra segona part, potser ara estaríem parlant d'un altre marcador, o no, però clar... Ells ja entraven en el partit amb aquest empat, perquè era l'empat a un. No, sí que quedaven molts minuts, però clar, ell en aquest moment estava bastant fort.
Sempre tens l'opció, quan l'equip t'està, o el rival, en aquest cas la Rapitenca, que t'està minvant una miqueta el que tu saps fer, t'està collant, repeteixo, sense crear-te excessiu perill a la teva porteria, sempre et queda l'opció de la contra, però ahir el Sobrense potser no va poder sortir ben bé a la contra, tot i que el segon gol sí que és una pilota que aconsegueixen pispar en una zona doncs, perillosa de l'atac del Subo. Minga se'n va tot sol cap a porteria i li dona el gol pràcticament fet a Didac.
Sí.
Era el 2-0, era el minut 84.
I si te fixes, és una jugada molt semblant al gol de la primera part. Uh-huh. És una pilota en profunditat, en aquell cas era l'Adrià que li va fer el passe al Didac, i ara en la segona part va ser el Minga el que li passa en profunditat a l'espai al Minga. Minga guanya la posició als defensors per velocitat, perquè la velocitat, perdó, el Didac guanya per velocitat als defensors, i doncs davant del porter se la creua i marca el gol. Però és la visió de joc del Minga i aquella pelota a l'espai i la velocitat de Didac.
Sisè gol de Didac la present temporada, el que el converteix en el màxim realitzador d'aquest Sobrense. Està en un estat extraordinari de forma el número 8 del Sobrense, però no podem obviar i no serem injustos. Vaja, no volem ser injustos destacant ahir algun jugador per damunt de la resta, però perquè ahir tots van estar a un nivell no diré excels, però gairebé. Comentàvem aquest matí, Toni, Marcos García, Huete, Albert Huete, que ha entrat a l'equip i s'ha aferrat a aquest lloc.
Està molt bé,
i serà
molt
difícil
bé.
Fer-lo fora d'aquí, eh?
Però molt difícil, molt perquè difícil. Doncs, no ho tindrà fàcil l'entrenador, perquè realment doncs, el Huete està ara en un moment de forma però fenomenal, no? I de fet ho va portar molt bé, eh? Però és el que parlem, no? Va saber, el moment que potser li faltava una mica d'oxigen al Sobrense, sí, sí. Doncs a fer aquests dos canvis, perquè va sortir a Marc Sardà i va sortir Villa. Aquests dos jugadors, doncs, d'alguna manera...
Reforçaven una miqueta al mig del camp i...
Li van donar frescura al mig del camp, no? Perquè, clar, estava una miqueta ja...
S'estava patint.
Al mig del camp, eh? Però tot i que ells, torno a dir, no? Ells remenaven, circulaven, però no arribaven en profunditat perquè el Sobrens estava ben col·locat.
Mm-hmm. Encara va haver opcions de marcar un tercer gol. Martí Ferret el va tenir.
La va tenir Martí Ferret. Que marques el tercer i te vas amb un 3-0... que sí, sí. Davant d'una Rapitenca, amb el pressupost de la Rapitenca, és un marcador doncs, sensacional. 2-0 és molt bo,
molt bo.
I més de les sensacions que va donar l'equip.
Dos gols que continuen fent d'aquest Sobrense el màxim golejador de la primera catalana en aquest grup segon. Vinga, anem a escoltar el que deia el Josu, el míster del Sobrense. Evidentment, tranquil, satisfet per la feina feta, per aquest 2-0, per aquesta classificació magnífica de l'equip, i recordant que sí, es tanca un mes d'octubre esportivament molt bo, potser no tant en l'aspecte més personal. Ha estat un mes d'octubre difícil, el segon entrenador, Carles Reina, ha perdut el seu pare, el propi míster, el Joshua, ha perdut el seu avi, per tant, han estat dies difícils, setmanes difícils, les que han hagut d'afrontar personalment els membres del cos tècnic i, en definitiva, la família del Sobrense. Però, com dèiem, aquestes eren les valoracions que feia en Joshua Julián.
Sí, bueno... Home, el mes d'octubre ha sigut... A nivell de resultat bo, però ha sigut una merda.
Bé,
vale?
Sí. Jo em referia a la part esportiva.
Tancar-ho ha estat bé. I hem guanyat, i crec que, bueno, per la gent que ja no està amb nosaltres, doncs mira, crec que és un bon homenatge tancar-ho així. A partir d'aquí, el partit, home, jo crec que la primera part ha sigut de les millors del Sobrense, diria jo, que en els últims anys.
Si no la millor,
ja
falta molt poc.
I sense faltar respecte amb tots els rivals que han passat per aquí, clar, amb un dels millors rivals, crec que els hi hem passat per sobre, i crec que el resultat ha sigut molt injust, arribar a 1-0 a la mitja part. A partir d'aquí sabíem que tenien que patir molt la segona part, perquè no era normal que no reaccionés aquest equip. Bueno, ells han reaccionat, hem patit, crec que ens hem recol·locat, ens hem anat recol·locant a mesura que anava passant els minuts, i bueno, mira, el saber patir al final s'ha donat que hem tingut alguna, i la que hem tingut l'hem fet. Mira, el futbol a vegades és així, la primera part potser hem tingut molt clara si no les hem fet, i la segona part no hem tingut tantes, però la que hem tingut l'hem fet. Bueno, molt satisfet, sobretot pel l'esforç que han fet tots, super satisfet i super orgullós d'haver estat en aquest dia, pues, que el Sobrense ha guanyat a la Rapitenca, que és un dels equips històrics de Catalunya, i això ja no es podrà treure ningú.
Hi ha molts aspectes i moltes coses que defineixen els equips, no? Tots sabem com és el Sobrense, quin és el seu ADN, però em sembla que ho has dit ara fa uns moments, saber patir, i això aquesta temporada caldrà aplicar-s'ho molt també.
És que per una catalana, clar, és que tothom té les seves forces i les seves maneres de fer mal al contrari, i a la Rapitenca sabíem que era un tros d'equip treballat, amb molta qualitat tècnica, amb ofici. Què et diré? És que mira l'alineació i té un equip que bueno, que està fet per primera catalana i per lluitar, per suposo que per estar dalt. El que passa és que s'han trobat amb un equip que tenia, crec que avui, les coses clares. Hem començat molt bé, crec que ho hem portat fins la començament de la segona part, ho hem portat molt bé, però quan les forces ens han començat a minvar, doncs ells ens ha fet mal. Les forces i els canvis que ha fet l'entrenador d'ells, que crec que han encertat en els moviments que ha fet al mig del camp, en els canvis de posició que han tingut, que ens han fet mal, ens han fet dubtar. Però bueno, hem patit, hem tingut un penal en contra, el porter també juga, ha fet molt bé i molt satisfet. Sabíem que si ells es tiraven cap a davant, nosaltres tindríem alguna, perquè tenim gent davant que és molt ràpida, i així ha sigut. El Minga ha robat molt bé la pilota i després pues, ha parat molt bé, ha pensat i ha dit: mira, jo estic cansat, toma, Didac, fica-la tu. No, molt bé, sí. Molt bé, perquè he dubtat un moment, si la xutava ell, potser amb l'esforç que havia fet, potser no la ficava, i ho ha fet, crec que ho ha fet perfecte.
Quan ells t'apreten tant, estic d'acord, sempre et queda l'opció de la contra. Avui potser no ha costat fins i tot jugant en aquesta manera.
Bueno, és que el problema és que jo crec que no hem sabut agafar el mig del camp del minut 10 al 25-30. Sí. No hem sabut agafar el mig del camp, i ens feia molt de mal amb les entrades dels extrems al mig i els interiors sortint. Crec que aquí hem dubtat, i al dubtar arribaven tard, si ens deixaven espai a la nostra esquena i ens creaven problemes. Crec que quan ha sortit el Villa i hem fet un rombo al mig i hem jugat amb quatre mitjos al mig, crec que ells ja no s'han trobat còmodes i hem començat a robar pilotes i sortir. Clar, si ho hagués sabut, ho hagués fet abans, però bueno, les coses van com van i vas madurant el partit tal com el veus, i bueno, per sort hem patit molt, però hi ha hagut un moment que crec que a partir del minut 35 al 45 ja el Sobrense no ha patit, i inclús ha tingut el 3-0 que l'ha tingut el Martí davant del porter.
El penal, ni tot l'aturat, clar, ara podem dir que ha estat la clau del partit, no? Perquè era l'empat injust, perquè fins a aquell moment la Rapitenca tampoc no t'havia creat excessiu perill.
Sí, bueno, òbviament el penal és un punt d'inflexió, perquè la parem i continuem davant el marcador, però jo també et diria, clar, el porter d'ells ha parat moltes a la primera part, la defensa d'ells ha tret aigua, vamos, com han pogut. Si el futbol és just, ells havien d'haver fet un gol o dos, però és que nosaltres havíem d'haver fet cinc. Llavors crec que si ens posem a mirar tot això, no acabaríem mai. El porter ha fet la seva feina, ha parat el penal molt bé, però també ens ha ajudat en dues o tres jugades que eren molt compromeses, les ha blocat molt bé i ens ha donat molt d'aire, i ja dic, no només el porter, els que han jugat i els que han estat a la banqueta, un 10.
Signifiquen alguna cosa més aquests 3 punts?
No és que signifiquen res, signifiquen 3 punts menys cap a l'objectiu final. Nosaltres hem d'anar pas a pas, i ara hem de pensar en el Lleida, i el Lleida és un altre molt bon equip, i bueno, intentar recuperar jugadors, que una setmana més doncs estem esperant de recuperar jugadors. Bueno, per sort avui no s'ha lesionat ningú, això està bé, i cada cop doncs els que estaven lesionats, doncs, el plaç s'apropa el seu retorn, i hem de pensar en això. Jo no crec que ens haurem d'equivocar i dir: hòstia, estem a dalt, la classificació, hem guanyat el segon, hem demostrat que podem competir amb aquest tipus d'equips, però ens equivocaríem. Si comencem a dir que hem de mirar per estar dalt, no. Nosaltres hem d'anar pas a pas, tenim 3 punts més i 3 punts menys cap a l'objectiu final.
Una cosa molt important, i acabo, Josu, que s'esteu guanyant el respecte dels rivals, si és que no el teníeu ja.
Bueno, jo crec que el tenim, jo crec que el tenim, perquè si et fixes, la primera part de la Rapitenca és així, perquè jo crec que ens tenen molt de respecte i diuen: escolta'm, ens posem bé aquí, aviam si aguantem, i a partir d'aquí els fem un susto al Sobrense. Jo crec que ningú, cap equip et falta respecte, perquè a Primera Catalana et coneix tothom i coneixem a tothom, perquè els partits s'estudien, la gent té analistes, té observadors que et van a veure a tot arreu, i en aquest sentit no ens falta respecte a ningú. El que sí que és cert és que nosaltres estem demostrant que jugadors que fa 2 anys jugaven a la tercera catalana poden jugar a primera, i això mai s'havia fet, perquè cap entrenador els havia donat l'oportunitat. A gent com l'Edgar, a gent com el Marcos, a gent com el Joé, a gent com tota aquesta gent que ve de baix, doncs no havien tingut l'oportunitat, i ara la tenen i l'estan agafant amb molta força, i no em vull oblidar ningú, però tota la gent que no havia jugat mai a Primera Catalana. I es demostra que amb esforç, amb treball i amb dedicació, tu pots competir, i venint de baix pots competir amb pressupostos com el d'avui i amb el tros de club que és aquest, que ja veureu quan anem allà, que és una estructura gegant comparada amb la nostra, i avui doncs els hem guanyat.
I és cert, perquè no sempre tot són els diners. Al cap i a la fi, en un camp de futbol juguen 11 contra 11, sí que pot haver un desequilibri monumental. Si fem allò, intentava llogar la balança, si l'equip que tens al davant és molt bo. Ahir era un equip molt bo, però el Sorense va saber jugar perfectament les seves armes, com està sabent fer, en definitiva, en aquest primer tram del campionat. I això no s'atura, i de fet ho diem i ho repetim, i bé, el míster també ho ha recalcat una setmana més, que l'objectiu no ha de ser un altre que pas a pas intentem doncs estar tranquils, no voler veure molt més enllà del proper cap de setmana, Toni, perquè ara tens dos partits seguits fora, Lleida i Amposta.
Sí.
I ja no miro si el Lleida està millor i l'Amposta està pitjor. Són dos desplaçaments consecutius.
No, són dos bons equips,
I costarà. I costarà, sí. Déu hi ajuda, tant de bo no, però costarà.
Són dos molt bons equips. A favor del Lleida és un equip que la remena, la vol remenar. És un camp gran, que això li pot anar molt bé amb ells, i potser no tant al Sobrense, però bueno, el Sobrense també està acostumat, perquè quan treu bon resultat de camp gran també els treu, no? Vull dir que el Sobrense pot jugar en qualsevol joc, però clar, ja no és el Municipal d'Aiguador, no? I el camp de l'Amposta també és un equip que intenta jugar a futbol, és potser un dels equips que també l'ha jugat.
Desplaçament el d'aquest proper diumenge amb el camp del Lleida, el partit és a les 5 de la tarda, si aquells afeccionats que vulguin acompanyar l'equip sàpiguen que el club doncs organitza a un autocar, 5 euros, per tant, doncs, baratíssim. Si estan interessats, doncs, sàpiguen això, que hi ha l'autocar, es posen en contacte amb qualsevol persona del club, sigui president, sigui entrenador, sigui membre del cos tècnic o algú que coneixin, i diumenge a Lleida hi falta gent. Crec que l'autocar surt cap a un quart de dues d'allà davant dels bombers. Dos quarts de cinc. Vinga, deixem la Primera Catalana, fem el salt, com sempre, cap a la Tercera. I és que a poc, com el treball que va fent la formigueta als Sitges, doncs va mirant cap amunt. A poc i amb bona lletra, com es diu en aquests casos, perquè els Sitges ja s'atén gràcies a la victòria d'ahir 2-4 al camp del Sant Pere Molanta. Victòria, sí, justa, però molt treballada la que va aconseguir el conjunt de Manel Rodríguez. Manel Rodríguez, que així en números fàcils de fer, des que va arribar, des que es va fer càrrec de l'equip, doncs és un empat i 4 victòries, per tant ha millorat amb escreix doncs el bagatge de l'equip a l'inici del campionat. Fem crònica del Molanta 2 Sitges 4, però abans, com sempre, en resultats i classificació. Els resultats d'aquesta novena jornada són: Molanta 2, Sitges 4, Joventut Ribetana 2, La Granada 0, Fàtima 2, Montserrat Igualada 6, Martinenca 3, Piera 3, Castellví 0, La Múnia 3, Calaf 3, Olivella 3, Cubelles 4, Sant Cugat Sesgarrigues 0, Anoia 2, Riudevitlles 2 i Carme 1, Martorell B 2. El Martorell B, que en recupera en el liderat, 21 punts, seguit per la Joventut Ribetana, que en suma 20, els mateixos que el Calaf, 19 per Montserrat, Igualada i Cubelles, la Múnia sisè amb 16 punts, el Sitges que és setè també amb 16 punts, 14 per la Martinenca, 13 per la Granada i Carme, 12 per Olivella, 11 per Piera i Sant Cugat Ses Garrigues, 9 punts per Anoia, i a la part baixa hi trobem el Fàtima amb 6, el Castellví amb 5 i amb 2 el Molanta i el Riu de Villas. Per força el partit d'ahir al camp del Molanta no havia de ser gens senzill, tot i que el rival està lluitant per sortir quan més aviat millor d'aquesta penúltima posició, un Molanta que encara no ha guanyat cap partit. No havia de ser fàcil el partit, repeteixo, per les mateixes ganes que li podia posar el rival, per l'estat del terreny de joc, que no era ni de bon tros el més òptim, en fi, per moltes coses, perquè el Sitges també tenia alguna que altra baixa important, Toni, però al final aquest Sitges que... mentalment també està fort i això el va ajudar en ahir.
Sí, sí, mentalment està fort i a més
està doncs, més convençut del que fa, vaja.
Està molt ben col·locat, és un equip, a veure, li poden fer gols com ahir li van fer, perquè a més doncs els dos gols van ser molt bonics i a més d'un jugador que té gol també, que és el Denis,
sí.
I que coneix molt bé els Sitges, perquè de fet és un jugador que s'ha fet aquí i que pràcticament ha jugat en tota la comarca, no? Però el Sitges el que té és això, tranquils, anar fent,
madurant.
Tu tens les sensacions que despertarà el Sitges i marcarà, com ahir, esperàvem l'empat, quan arribés a l'empat el Sitges guanyaria el partit, i així va ser. El Sitges va fer el seu joc, no se va posar nerviós, va tenir en tot moment el control de la pilota, perquè ells van arribar dos vegades i van marcar dos gols, però el Sitges va tenir moltes ocasions per a marcar ja la primera part, fins i tot per a marcar i...
Sí, és una primera part que acaba 1-1, però clar, que el Sitges hagués pogut, sí, 1-3 tranquil·lament. El Molanta s'avança al minut 9. Pràcticament el Molanta va fer dos gols en les dues úniques ocasions que va disposar. Per tant, gairebé màxima efectivitat del conjunt penedesenc. Sort va tenir el Sitges d'Alejandro Morillas, perquè al minut 12, 3 més tard d'haver encaixat l'1-0, doncs Morillas fa l'empat a 1. Amb aquesta perspectiva les coses ja es veuen diferent, no? Tot i que el Molanta, 9 minuts de la represa, fa el 2-1, de nou gol obra de Denis. I, Toni, hem d'esperar fins al 72 per veure el Sitges marcar de nou Alejandro Morillas, l'empat a 2.
Sí, el que passa és que el busca i té les seves opcions. Jo me recordo dos jugades que estan a punt de marcar.
Sí, algun travesser també, un de falta de Fede al pal també.
Dos travessers, sí, no? Sí. Va tenir Fede el mateix i després Alejandro Pascua, tota la porteria per ell la va enviar a los núvols. Es veia venir el gol fins que va arribar.
Fins que va arribar aquest empat a 2, com dèiem, al minut 72, obra de nou d'Alejandro Morillas. El 2-3, doncs no va trigar massa més estona, al minut 80, centrada per banda dreta i Víctor Olmedo, de cap impecable, feia el 2-3. El Sitges ja havia fet el més difícil, que era capgirar el marcador, i el 2-4 definitiu, també de cap, rematant una centrada de Pasqua, Alejandro Morillas feia el quart i el seu tercer, el hat-trick per al davanter del Sitges.
Sí, i d'aquesta manera...
Un segur de gol, sens dubte.
Ahir, sí.
Per exemple, Pasqua no està afortunat de cara a gol, però es va fer un tip de panca
va treballar
i
molt.
De rebre, perquè pobre va rebre el que no està escrit també.
Va intentar obrir molt d'espai i, de fet, el que passa és que el va tocar la metgetxa i va rebre per tot arreu, no? De tota manera, doncs, per tenir... una arribada com té el Sitges amb Pasqua, amb el Morillas,
ja sabia, per exemple, Barberà, que va recaure una miqueta de la seva lesió, tampoc va poder disposar el Manel de l'Eloi, va haver d'avançar una miqueta la posició de Candel, que ens va agradar.
Sí.
Candel té una cosa, i és que està bé, vull dir, i quan un jugador està bé, posis on el posis, doncs t'oferirà un bon rendiment.
Sí, d'aquests jugadors
i el Candel aquesta temporada res té a veure amb el de les dues últimes, per exemple.
No, perquè a ell li faltava partits, perquè arribava d'una sequera de partits, i perquè ara el Candel està en el seu millor moment, i a més el Candel té una cosa molt interessant, que el pots posar a qualsevol joc, perquè ell compleix en tots els jocs, no? Perquè és un home que va a totes.
Sí, doncs aquesta victòria per 2-4 que vam analitzar quan va acabar el maig amb el míster, amb Manel Rodríguez.
Sí, avui, com es diu igualment, diu que picar molta pedra per poder guanyar aquest partit. Però és que si volem estar dalt, no queda un altre. I ja dic, i a partir d'ara ja vull veure bé amb qui guanya aquí, amb aquest camp, perquè està molt malament i jugar aquí costa molt. I ells, bueno, a la seva manera, però és un equip intens i qui va i lluitador, vull dir que els he vist bastant millor que el dia que els vaig veure jo fa 3 o 4 setmanes i avui ens han posat les coses molt difícils. Sí que és cert que han arribat dues vegades i ens han fet dos gols en dos rebots perquè han sigut dues jugades molt desgraciades i nosaltres hem tingut 8 o 9 ocasions de gol molt clares, però això passa al futbol, vull dir que ho podem trobar. La gràcia d'avui és veure com l'equip ha reaccionat.
Tenim aquella sensació una miqueta el que dèiem la setmana passada, no? El que explicaves, que l'equip va madurant, cert és que avui, com deies, ells han tingut dues, les han ficat a dintre, el Sitges ja hagués pogut anar al descans amb avantatge, era qüestió de temps.
Sí, clar, però a vegades el temps, saps tu, quan va passant els minuts entre l'ansietat sí. I et perds una mica de la Loremus, ja quan comences a jugar igual amb equips, ja comences a buscar més individualitat, però avui amb el 2-1 perdent aquí ha rematat Pasqual de desgràcia, perquè no hi va anar a tocar 8 jugadors, vull dir, no hem perdut mai el que volem fer i això ens ha donat la victòria al final.
Avui hem vist, per exemple, un Candel més avançat, t'ha agradat?
Bueno, el tema del Candel és una mica exigència del guió. És que no tinc Nico avui, no tinc Barberà. Carrasco, ahir Pepe, que tenia que jugar avui, no ha pogut venir al final del partit. Tinc que posar Roberto a la seva posició. Vull dir, clar, al final una miqueta...
Eloi també amb problemes?
Eloi amb el turmell fotut. Ah, al final hem tingut que retocar tot l'equip. En funció del que teníem previst, al final s'han caigut dos jugadors i em diu que improvisa una mica, però bueno, Candel és un nano que
està en un bon moment,
compleix molt bé allà on el posis i xaval que et donarà, potser no et dona mai un 10, però sempre et dona un 8 i mig o 9, quasi a l'excel·lent i el pots posar on et doni la gana. Avui l'he tocat aquí perquè faltava un equip, un altre dia li tocarà jugar, jo què sé, d'on sigui, però bueno, ell és un jugador que no està a gust a darrere, és evident.
El camp
ja ho veieu, ja ho veieu. No, si tendem a l'altre està millor, però aquest mig camp està horrible i ens ha tocat remuntar en el camp dolent. Però bueno, és el que diguem, les dificultats en el futbol les pinten soles i a vegades ho fas tot bé i no guanyes i bueno, i avui hauria pogut passar, si l'equip no té l'encert que ha tingut al final, doncs igual l'equip perds dos punts, però és la sensació que tinc jo des del principi, no? Que ells són els que més volen que això surti bé i llavors quan els jugadors estan tan enxufats, tard o d'hora en aquest cas la victòria, no? O els resultats arriben, això és evident.
Tot i que avui tot el que no hagués estat sumar els 3 punts, Manel, no hagués estat just, tot i que això de la justícia en el futbol ja...
Sí, sí, clar, quantes històries poden escriure d'aquestes, no? En el futbol la justícia és la que és, ells juguen les seves cartes, també han tingut la sort que han arribat i han marcat, que potser els hi passarà un altre dia, arribaran 5 vegades més i no marcaran, però és que avui han arribat, les dues que han arribat han fet gol, no? Nosaltres hem fet 3 pals i ocasions clares i no han entrat en uns moments, vull dir, eren aquells partits que podies avui perdre punts tranquil·lament, el que passa que jo penso que l'equip ha tingut una reacció excel·lent.
Bé, ja són 4 victòries consecutives, ara teniu 2 partits seguits a casa, al municipal. Bé, es tracta d'anar sumant quan més millor.
Sí, és evident que la situació nostra és la mateixa que fa un mes.
Sí, no ha canviat res.
No ha canviat res, hem d'anar guanyant i avui jo suposo que els guanyaran tots, per tant serà difícil que retallem algun punt, però és que si no haguessin guanyat, llavors els que retallen és sense unir-se a tu, per tant, bueno, hem de seguir. De manera que això té un avantatge també, que nosaltres estem en una zona que sembla que no estem, no? Mm. A poc a poc anirem escalant i l'important és això, que els partits nostres, el que depèn de nosaltres, ho portem a bon terme. El que ja no depèn de nosaltres, doncs, bueno, que anirà passant el que tingui que passar. La lliga és molt llarga, queden molts punts per jugar i molts enfrontaments directes. Té que haver punts per tot, però nosaltres hem de tindre clar que encara que estem una miqueta lluny, si nosaltres no fallem, depenem de nosaltres encara.
Però el millor d'aquest equip és que té molta arribada i més aviat o més tard acaba guanyant el partit, és per l'arribada que té, avui sí. Te faltava dos delanters clars, i doncs l'equip ha reaccionat i ha guanyat.
Sí, avui Morillas les ha vist totes dintre, un altre dia és Pasqua, un altre dia serà Barberà, un altre dia serà Nico, és evident que aquests aporten molt, però jo no oblidaria la feina al mig del camp avui és que els quatre que han jugat, en Chan com com el Marc, que està en un moment excepcional, com el
Roberto,
el Roberto ha fet un partidàs, el Jaume, el Rato que ha sortit, per mi ha estat molt bé, inclús el Xavi quan ha sortit molt bé. És que no, ara mateix destacar gent és difícil, el que passa que clar, sempre es veu més el que marca els gols, evidentment a Morillas i a l'Itrepa que no en fes més, que s'ha guardat per la setmana que ve.
L'última, Manel, el Nico, que era el jugador que ve més d'una llarga lesió, en té per molt, quina és la teva idea amb ell?
No, avui si hagués estat segurament hagués pogut jugar alguns minutets ja, el que passa és que tenim també desgràcies en forma de coses rares, no? Avui treballava, no podia venir a jugar. Home, Nico no està per jugar un partit, però sí que està per sortir d'aquí a menjar-se algú en la seva pressió, la seva velocitat, les ganes que li posa sempre, i això en un camp com el d'avui doncs potser per 10 minutets ens hauria anat molt bé, però bueno, no estava Nico i ha estat un altre, vull dir, no, ja dic, no vull personalitzar perquè veig a tothom.
No, preguntant és que quina idea tens tu amb ell, tenint en compte que és...
No, Nico és un jugador important, segur, i a més estem parlant de que avui faltaven dos i teníem a Pasqua i Morillas, però és que si es falla Pasqua Morillas ja no tens cap més, és que no podem anar en dos davanters pel món, vull dir que, i perquè, bueno, el que diguem, un dia Roberto, un dia Gerard, un dia Candel, doncs anem a fer algun invent i més o menys anem sortint bé, però si tens davanters millor tindre davant davanters, no tindre migcampistes o laterals, vull dir, la idea és que Nico sigui un jugador com Barberà o com Morillas o com Pasqua, vull dir que quan estigui bé aportarà molt. Clar, és evident que pel tema de lesions, Barberà i Nico no estan al nivell de Morillas i Pasqua a dia d'avui, perquè aquests estan on fire i ells surten de lesions i ara Barberà sembla que ja estava bé però ha tornat a recaure. Clar, això és un hàndicap per ells, però potser dintre de 3 mesos serà al revés. Vull dir, per això dic que és important que estem tots treballant i anar agafant minuts i anar agafant ritme per poder assumir tota la temporada, perquè això no s'acaba al desembre, això s'acaba al maig.
Tu no estaves, jo ho comentava abans amb el Pitu, Roberto va arribar per la porta de darrere i s'ha quedat dintre,
Mira, Roberto, si us explico una anècdota, no sé si saps què...
Això es pot explicar o no?
Sí, es pot explicar, El primer dia que vaig arribar vaig posar a la banqueta i a la segona part el vaig ficar en banda. Jo no el coneixia, no l'havia vist en ma vida, pobre nano. I el que vaig veure, no, em vaig quedar així com sorprès, dic, hòstia, aquest nano, però si no m'aporta res enlloc, saps? Vaig quedar com una mica i dic, bueno, tinc que trucar al David Porras, aviam que m'expliqui. I és increïble, a vegades els entrenadors en tres paraules en tenim prou, no? I el David Porras l'únic que em va dir, Roberto és d'aquells jugadors que no saps per què, però sempre jugarà. Perquè t'aporta, a tot arreu on jugui, t'aporta un treball, una feina, un compromís, que sempre acaba jugant, i és d'aquests jugadors. Roberto és una mica com el Candel, no són jugadors de
8 i 9.
Bueno, no són jugadors de com el Morillas, que un dia farà 4 gols i un altre dia potser està mitja hora que no s'entera, però no paren, treballen, són jugadors que sumen molt per l'equip, i Roberto té 19 anys, estem parlant d'un jugador que encara li queda, vamos, tot per endavant. A mi m'encanta, estic encantat, com estic encantat en tots, no tinc queixa de ningú, però aquest és un nano que realment és una bona troballa.
Vaja, que no va ser un amor a primera vista en aquest cas.
No, aviam, ja t'imagines que quan arribes i trobes un equip i no hi ha jugadors, doncs home, ja t'imagines, clar, que no els poses en un puesto que no és el seu, però clar, davant d'una situació que no acabes de conèixer el jugador i que també veus que potser el jugador tampoc et coneix a tu, que no sap el que vols d'ell, doncs el millor és buscar el seu pare esportiu, no? Que l'ha tingut 3 anys i t'explica el que és, no? I a partir d'aquí és com si li haguéssim posat unes piles a aquest xaval, perquè en tots els partits que ha jugat aquí millor, no? Avui per mi ha sigut dels millors.
Bé, doncs recordava Manuel Rodríguez el cas particular de Roberto, aquest jugador que venia del juvenil, de la Blanca en aquest cas, i que el primer dia doncs va pensar, aquest jugador no li trobo el què, i allò, una trucada amb el seu ex-míster, amb David Porras, doncs ho va acabar de perfilar tot. Que són les coses, a vegades trobar-li el lloc a un jugador pot acabar sent determinant per al seu rendiment i per al de l'equip, en definitiva, Toni.
Sí.
Per aquests sitges que, com dèiem, a poc a poc, doncs es va resituant.
Sí, és això, el que parlava, col·locació, no? clar, sí, sí. Tu col·loques a los jugadors les fitxes on les té que moure bé.
L'ha fet a Manel, això ja ens ho ha dit més d'una vegada, eh? Dir, la meva feina aquí amb aquest equip, amb aquests jugadors és col·locar-los una mica bé, diu, sí. Col·locar-los una mica bé i ells s'encarreguen de la resta.
Clar, perquè són equips experimentals, són jugadors que han jugat en categoria i fins i tot ahir parlàvem amb el Delfí que dos o tres jugadors fins i tot han jugat a Primera Catalana.
Uh-huh. No, clar, experiència, doncs en tenen una estona, uns quants.
Tenen experiència i amb això Manel segur que, com t'he dit, trigarem en veure perdre.
I ara, Toni, dos partits seguits a Aiguadols. Carme i la Granada.
Sí, home, Carme...
Un pot pensar que són rivals guanyables, no vull dir assequibles, guanyables, però bé...
Però els partits tenen que jugar.
No, és evident.
Els partits tenen que jugar.
No caurem la tentació de...
Perquè el Carme és una caixa de sorpreses, eh? Uh-huh. Pot venir aquí i te pot amargar el partit, no?
Sí, sí.
I la Granada, tots sabem el que és un equip molt complicat a casa seva, però a fora perd una miqueta, no?
Sí, d'aquells equips que quan ens ve aquí el Ramon Filella sempre ens diu, sí, aquells equips típics del Penedès, no? Que estan allà, sí, fan bons partits, però mai acaben de donar el pas endavant, eh? Sembla que ja els estigui bé estar en aquestes categories.
L'està bé, sí, sí. La tercera catalana, la Granada.
No
és un històric
no
d'aquesta categoria.
No volen complicar-se la vida en aquest sentit. 4:48. Un apunt de la quarta catalana, Toni, per recordar que ahir el Sobrense B va perdre la seva virginitat, diguem-ho així.
Sí.
Ahir el Sobrense va encaixar la primera derrota. Tenia un rival, doncs... de la seva talla, diguem-ho així, a l'Hortonenc, que finalment es va endur la victòria per 1-3.
Una autèntica prova de foc, i a més aquí podríem veure, mesurar una miqueta, doncs, la obstrucció d'aquest Sobrense, no ha passat res, tan sol és una derrota.
No, evidentment, és un alto en el camí, no? Com aquell que diu.
Exacte, però és una derrota amb un equip doncs, que és un seriós aspirant.
Les Cabanyes doncs, no va fallar tampoc, va guanyar 3-0 al Canyelles.
Clar, que el Canyelles no guanya cap partit.
Les Cabanyes, sí, i l'Hortonenc, que són ara els líders amb 21 punts, el Sobrense, que es queda en 18, el Ribas, que va punxar a casa, no, Toni?
Amb un equip seriós.
3-3 amb la plana rodona.
Sí, sí, i va empatar quan estava perdent 1-3.
Déu-n'hi-do. Sembla que el Ribas va començar molt bé, però s'ha estancat una miqueta aquestes últimes dues setmanes.
El mateix entrenador l'ha dit, el Carles Martínez, tinc molt bons jugadors, però fa falta equip.
Sí, fa falta equip, amb el que es vol sempre. 4:49, vinga, seguim repassant més resultats, en aquest cas, del futbol base. Resultats, en aquest cas, dels equips de la Blanca Subur. Ahir el Juvenil A va fer, com es diu vulgarment, la feina. Va derrotar 4-1 al Sant Ildefons. La Blanca, que continua sense conèixer la derrota, de fet, és l'únic equip del grup que no ha perdut cap partit. De moment està a cinquè la classificació, una zona doncs prou còmoda, però com dèiem, la victòria d'ahir 4-1 davant el Sant Ildefons al Nou Pinsbens. Aquests i d'altres resultats els passem a comentar com cada setmana amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda. Com dèiem, aquest Juvenil A, que de moment ningú és capaç de derrotar.
I ja tocava guanyar.
Ja tocava guanyar, sí, perquè és d'un empate. Uh-huh. És d'un empate. Em sembla que em porta 5, no?
Sí, oh, bueno, 4 o 5. Tenia una victòria més i tot el més era empat.
Sí, sí, sí.
Ja estem a la setena jornada, o sigui que 5 empats i una victòria portada, doncs ja... Ja tocava.
Diu
l'entrenador, diu, ja tocava.
Doncs aquest 4-1 per certificar aquest, com a mínim, inici notable que està tenint el conjunt de David Porres. Més resultats.
Vinga, continuarem amb la categoria juvenil. El juvenil va perdre a Vilanova per 3-1. El cadet de preferent, el cadet A, va guanyar a casa contra la Boreta Lleida per 8-0. I el cadet B va perdre a casa contra el Ribas A per 1-3. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 2-5 al camp de l'Igualada, l'infantil B va guanyar Pinsbens al Sant Sadurní B per 3-0 i finalment l'infantil C va guanyar al camp del Ristoykov 0-12. En categoria L20, l'Alevina va guanyar per 4-1 a la Fundació Atlètic Vilafranca, a l'Alevín B també va guanyar el Gavà Mar per 2-4, a l'Alevín C va guanyar també per 1-4 la Fundació Atlètic Vilabranca C, a l'Alevín C, perdona, l'Alevín D va guanyar també per 7-4 el Barça Olèrdola C, i finalment l'Alevín E va guanyar per 1-8 a l'Olivella A. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar fins vents a la barcelonista Terlenca per 4-1, el Benjamí B va perdre el camp de la Noia per 7-1, el Benjamí C va perdre el camp de la Terlenca, barcelonista Terlenca, per 7-2, i finalment el Benjamí D va perdre a casa per un 0-12. Hem de ressaltar que aquesta setmana s'ha girat una mica la truita, tenim 11 victòries i sols 5 derrotes, contràriament a les setmanes anteriors que teníem més derrotes que victòries. Aquesta setmana ha canviat una mica
el panorama.
Aviam si es manté així per tota la temporada.
Doncs perfecte, Isidre, moltíssimes gràcies per acostar-nos una setmana més als resultats de la Blanca. Que vagi molt bé, fins divendres.
Adéu. Adéu.
Tenim uns quants resultats més de futbol base, en aquest cas dels equips de la Unió Esportiva Sitges. Anem rapidet, perquè són uns quants equips, eh? Dir, per exemple, que el juvenil A va perdre 2-0 al camp del Castelldefels, el juvenil B també va perdre, en aquest cas, 3-1 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, derrota també del cadet A 1-2 a casa amb el Prat, derrota del cadet B 3-1 al camp de la Penya Jove, empat a 0 entre l'infantil A i l'Atlètic Vilafranca, l'infantil B que va guanyar 5-2 als Subirats, l'Alevi A que va golejar 1-8 al Prat, l'Alevi B que va sumar un puntet en la seva visita al camp del Ribes, l'Alevi C que va guanyar 1-5 al camp del Gavà Mar, l'Alevi D que es va endur la victòria també gràcies al 3-4 amb l'Atlètic Vilafranca, l'Alevi E va sumar un puntet 3-3, va empatar amb el Sant Cugat Sesgarrigues, el Benjamí A que va guanyar 0-3 al camp del Rubí, el Benjamí B va perdre en canvi 4-2 al camp de l'Òdena, victòria en canvi pel Benjamí C que va guanyar 2-5 al camp del Cornellà, el Benjamí D que va perdre aquí a casa 1-5 amb el Vilanova, el Benjamí E va perdre també aquí a casa 1-4 contra el Ramon Sicard i finalment els dos prebenjamins, el prebenjamí A va guanyar 0-9 al camp del Mascatarro i el prebenjamí B també va fer 9 gols, però va guanyar en canvi per 1-9 al camp de l'Odena. Més resultats, parlem de futbol femení. A la primera divisió, jornada número 7, el Sobrense que no aconsegueix guanyar encara. Va perdre ahir 2-4 amb la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic. Per tant, com dèiem, segueix sense guanyar un partit, segueix sense conèixer la victòria. El Subo, que és penúltim amb només 2 punts, proper partit al camp del Pallejà. Va perdre també l'infantil cadet en partit de la cinquena jornada, ho va fer per 5-7 davant el Mascatarro, també partit que es va jugar amb ahir a Aiguadols, i l'únic equip dels tres que va aconseguir la victòria són les més petites, en aquest cas partit de la segona divisió a l'Evi Infantil, cinquena jornada, el Sobrense que sí va guanyar, com dèiem, per 5-4 davant el Tancat. Una mica de poliesportiu per acabar amb el programa d'avui. Si parlem d'en rugby, jornada número 6 a la divisió d'honor B, derrota del Rugby Club Sitges per 20-5 en la seva visita al camp de Barcelona Enginyers. Balanç de moment de 2 victòries, 4 derrotes. Proper rival rebrà aquest proper dissabte a la Unió Esportiva Sant Boiana B a Santa Bàrbara. Lidera aquesta divisió d'honor B en el seu grup B el Club Rugby La Vila. Ha guanyat tot el que ha jugat, 6 partits, seguit del Club Rugby Sant Cugat amb 5 victòries i una sola derrota. Pel que fa amb el campionat de Catalunya sub-16, partits de la jornada número 4 van perdre els dos sub-16 del Rugby Club Sitges. Ho va fer el sub-16B al camp de l'Hospitalet per 46-36 i més contundent va ser la derrota que va patir el sub-16A. Va perdre 175-0 al camp del Químic. Anem al bàsquet. Copa Catalunya, jornada número 7, derrota del Sènior A del bàsquet Sitges, 73-67, a la pista del Vendrell. De moment, la sensació és que aquest inici està costant, amb aquest balanç de 3 victòries i 3 derrotes. Partit pendent, recordem, a la pista del Ciutat Vella, de jugarà aquest dijous a partir d'un quart de 10 de la nit. El proper, el del cap de setmana, serà el dissabte a partir de les 6 de la tarda aquí a Pinsvens amb el Lluïsos de Gràcia. A la tercera catalana, jornada número 7, derrota del Sènior B, 55-36 a la pista del Vendrell. De moment, el conjunt del Sènior B que es manté amb un balanç d'una victòria i 6 derrotes. El proper partit l'enfrontarà el Samap Vilanova aquest dissabte a les 4 aquí a Pinsvens. I a la segona catalana femenina, jornada número 6, derrota també del Sènior femení, que va perdre 45-66 amb el Club Bàsquet Sant Andreu. Va tenir un inici molt bo, però ara han encaixat dues derrotes consecutives que el situa amb aquest balanç de 3 victòries i 3 derrotes. El proper partit per les noies de Vicky Marcos serà a la pista del Vendrell. I en hoquei patins, a la segona catalana, recordem que el Sènior A no va jugar amb el seu partit, té dos partits seguits aquest proper cap de setmana. Divendres jugarà amb el Monjos aquí a Pinsvens a 2:15 de la nit i l'endemà dissabte jugarà Piera a partir de les 9. De moment, 4 equips empatats a 15 punts al capdamunt de la classificació: Lleida, Calafell, Sitges i Vilanova. Sí que va jugar amb el Sènior B, va perdre 2-6 amb l'Igualada aquest passat dissabte i va perdre també l'altre equip que tenia competició, el Benjamí. Va caure 2-4 aquí a Pinsvens amb el Laietà. Resultats d'hoquei que ens marquen ja en el punt i final l'edició d'avui del Temps de Descompte. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Ens retrobem el dimecres a la tertúlia Pilotes Fora, que acabem de passar un molt bon dilluns. A veure si parar de ploure i la cosa doncs millora una miqueta. Demà diuen ja que serà una altra cosa. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona tarda.